Lisboa en tren de lujo yo viajaba.
I com cada darrer dimarts de mes toca històries de trens amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Cristina, bon dia a tothom, l'Escala, l'Empordà, i molta alegria, com sempre.
Clar que sí, el que ens escolta des de Tarragona per web, també, també, eh? Molt bé, veure cap on ens portes en aquest viatge de tren que fem un cop al mes.
Doncs mira, estem a la província de Galícia, a La Corunya, en el Ferrol.
Molt bé.
Parlem de la línia estreta de Ferrol a Gijón.
Molt bé.
Posem el tren.
Hem de començar viatge, eh?
Sí, i esperem que el cap d'estació ens doni permís per sortir.
Som-hi. Estem en marxa.
Doncs estem al Ferrol, de l'època del dictador Franco, era Ferrol del Caudillo.
Val.
Eh?
Usava per tot arreu aquest home, eh?
Fins que quan la va guinyar s'ha acabat.
Després es va canviar tot, eh?
La idea de construir un ferrocarril entre el Ferrol fins a Gijón del segle XIX. Les obres van començar en l'any 1921. I és l'estat que es fa càrrec de les mateixes.
Per tant, fa 102 anys, d'això que estem parlant?
Sí. Les vicissituds polítiques de les dècades del 1920, 30 i 40 van fer que no es fos fins a l'any 1953, que és quan es va inaugurar el primer tram entre Avilés i Pràvia. Les obres van continuar amb bon ritme. La línia es va inaugurar a l'any 1972. Es pot dir que vam trigar 86 anys des que el primer projecte. La construcció de ferrocarril va suposar la construcció de grans obres de fàbrica, ponts, viaductes, túnels, etc., per salvar la complicada orografia de la costa cantàbrica i especialment la zona asturiana. Va ser necessari construir 11 túnels i 27 viaductes.
Wow.
Amb una longitud de la línia de 320 quilòmetres de via única i mètrica, en 47 estacions. El recorregut surt del Ferrol amb orientació nord-est i travessa l'interior de la província de La Corunya fins a assolir la població de Ortigueira, continuant amb orientació nord-est fins a Vicedo. Després seguim sud-est fins al Foz i després l'orientació fins a Gijón. La línia abandona la costa en alguns trams per salvar els valls de les cales existents, la ria de Ribadeo, vall del riu Esquierro, vall del riu Nalot i el tram entre Avilés i Candàs.
Seguim, doncs, amb aquest viatge, a veure.
La situació actual, el ferrocarril integrat des del dia 1 de gener de 2013 a la xarxa de Diez, o sigui, la Renfe, va ser electrificada el tram entre Cudillero i Gijón, 50 quilòmetres, que forma part de la xarxa de Rodalies d'Astúries. A més, també es realitzen serveis de Rodalies entre Ferrol i Ortigueira, 52 quilòmetres, i els serveis regionals entre Oviedo i el Ferrol, i de mercaderies del reste de la línia, tot en tracció dièsel.
Val.
Ara es pot dir que des de 1972 es pot anar des del Ferrol fins a Sant Sebastià i Hendaia per via ampla d'un metre. D'Hendaia a Sant Sebastià, de Sant Sebastià a Bilbao, de Bilbao a Santander, de Santander a Gijón i de Gijón a Ferrol. Es pot viatjar en tren des del Ferrol a Hendaia i viceversa amb una distància de 635 quilòmetres i té una durada de 18 hores 50 minuts, amb una mitjana de 37 km per hora. El tren més ràpid triga 15 hores i dos quarts, amb una mitjana de 44 km per hora, qui més de pressa. Hi ha dos serveis diaris, tant d'anada com de tornada.
I ara ens n'anem de luxe, podríem dir.
Ara parlarem d'un tren de luxe, el Transcantàbrico.
A veure, qui és aquest tren?
És un tren turístic de luxe, explicarem una mica la història. La FEBE, Ferrocarril Espanyol de Via Estreta, va crear el primer tren hotel turístic d'Espanya. La idea va ser que circulés un tren de tota la cornisa cantàbrica amb una amplada de via de mètrica emulant l'Orient Express.
Val.
El primer viatge va ser el 30 de juliol de 1983 amb un viatge inaugural d'entre la Robla i Cisterna, la província de Lió. La seva composició inicial era de tres cotxes Saló Pullman, construït en el Regne Unit en l'any 1923, PAF, PAR i Saló.
Tenia quatre, de tot, eh?
Sí, quatre cotxes de lliteres i un furgó generador amb un cotxe i un cotxe de servei per a la tripulació, amb una capacitat en el tren de 46 persones.
Val, o sigui, és bastant exclusiu, eh, també, això?
El trajecte en el primer any, els viatges entre Lió i el Ferrol passant pel Bilbao fins a la clausura de la línia de Lió-Bilbao al ferrocarril de la Robla. Des d'aleshores va realitzar el viatge entre Bilbao i Ferrol. Després de la reapertura de la línia de la Robla, en l'any 2003 realitza de nou el trajecte primitiu.
I com segueix això?
En l'any 2009 van introduir serveis especials entre Sant Sebastià fins al Santiago de Compostela. I des del 2011 assisteix també el Transcantàbric Gag Luxe, un nou tren turístic que realitza el recorregut entre Sant Sebastià i Santiago de Compostela, mentre que l'anterior tren turístic passa a denominar-se Transcantàbric Clàssic, fent el recorregut tradicional entre Lió i el Ferrol, passant pel Bilbao. Mm-hmm. La composició del Transcantàbric de Gran Luxe és de quatre cotxes Saló, set cotxes llit, un cotxe de cuina, un furgó generador, un furgó del servei per a la tripulació. La capacitat d'aquest tren és de 28 persones.
Encara és més exclusiu que l'altre,
sí,
aquest, eh?
Per això és de Gran Luxe.
Ah, exacte.
S'han substituït els originals components de lliteres per cabines suite, dos per cotxe.
Val, ja tens la teva suite privada, ja no has de dormir amb lliteres en dos més.
Dotades de llit de matrimoni, aire condicionat, telèfon, minibar, armari, bany amb dutxa, amb hidromassatge i sauna.
Això és millor que anar de creuer, Paco. Ah. És un creuer, però amb tren, no?
En tren, diguéssim. Sí. La tripulació està dirigida per un cap d'expedició i un guia, el cap de camarers i camarers, músic animador, o sigui, amb un piano,
sí,
animant la balada,
tot-tru,
personal de neteja, de seguretat, maquinista, conductor d'autocar i tècnics ferroviaris. La guia acompanya els passatgers en totes les visites i inclou els distints restaurants. A més, posa a disposició dels clients el programa detallat del dia i la premsa nacional, internacional i local. L'extracció de tres és feta amb una màquina que disposa de motor dièsel o elèctric.
Ah, mira.
Al disposar els motors diferents, o sigui, quan va en dièsel va en motor dièsel i quan va elèctric va en motor elèctric.
D'acord.
En l'any 2012 desapareix la FEBE i REFE es fa càrrec.
Un moment, que passem per un pas a nivell, eh? Un moment. I quan dura aquest viatge, Paco?
Després de menjar... Espera, estem al... El viatge dura 8 dies, 7 nits.
Ah, home, doncs sí, com un creuer, eh? És així.
El primer dia de Sant Sebastià Bilbao, Carranza, els passatgers són rebuts el primer dia a la una del migdia en l'hotel Costa Basca a Sant Sebastià, on comença la ruta del Transcantàbric durant aquests 8 dies. Mm-hmm. Després de conèixer els atractius de Sant Sebastià amb una visita guiada, a l'hora de dinar es fa en un restaurant al centre de la població.
O sigui, te'n vas a veure al centre de la city, sí.
Després de menjar hi anirem amb un autobús de luxe. Tot de luxe, aquí,
eh? Sí, home, clar, si paga, qui paga mana, a veure.
Per anar a Bilbao, on hi ha el Transcantàbric.
D'acord.
A l'arribada, la tripulació donarà la més cordial benvinguda amb una copa de cava o de vi, i després aniran a les suites. O a les habitacions.
Amb la tripulació te'n vas a les suites, o no?
No, t'acompanyen a les suites. Viajeros al tren. Aquest és l'avís abans de començar la sortida del tren cap a Carranza. Mm. En el trajecte, el primer sopar a bord i després passar amb una estona de la programació d'oci nocturn un dels vagons saló.
Molt bé.
El tren estarà estacionat a la nit a Carranza per dormir.
Val, o sigui, no aprofiten per viatjar mentre es dormim.
Segon dia, Carranza, Bilbao, Santander. Al matí, esmorzar complet a la carta i bufet abans de sortir cap a Bilbao. Això és el mateix tren, eh?
Sí, sí.
I a la capital basca, visitar el Museu Guggenheim amb l'entrada inclosa. Al finalitzar el recorregut de per Bilbao, anirem al tren per anar cap a Santander. Per al camí anirem en el tren i una vegada arribat a Santander, un passeig per la capital del Cantàbric, de Cantàbria. Una vegada acabat de sopar, es pot anar al Gran Casino de Santander, amb entrada inclosa, i fer nit a Santander.
Ens n'anem a gaudir per Santander de nit. Perfecte.
Anem al tercer dia. Santander, Potes, Cabezón de la Sal. Esmorzar a bord, sortida fins a Unquera, després de luxe cap a Potes, una pintoresca vila de Cantàbria, travessant l'impressionant desfiladero de l'ermita i el balneari. Després de dinar, sortir cap a Comillas per visitar el palauet El Capricho, obra del segle XIX d'Antonio Gaudí.
Ah, mira.
Després continuar fins a Cabezón de la Sal, sopar i passar la nit.
Molt bé.
Anem al quart dia. Cabezón de la Sal, Santillana del Mar, Llanes. Passatgerem per la vila de Santillana del Mar, que conserva magníficament el barri històric medieval. Després anirem a la cova d'Altamira, màxim exponent de l'art. Les coves d'Altamira es poden visitar, veus, són 24 persones, doncs 24 persones no poden entrar res més.
Són... Ja tenen el seu reservat, eh?
Tot és reservat. Després anirem a la cova d'Altamira i després de dinar anirem al tren per anar a les terres asturianes fins a Llanes, sopar a Llanes i dormir.
Molt bé. I sortim el cinquè dia de viatge.
Llanes o Viedo. Després d'un bon esmorzar a bord, anirem en autobús fins al Parc Nacional dels Pics d'Europa, visitant el llac Enol. Això, quan la Volta a Espanya passa per allà, bueno...
Tu ja te l'has mirat per la tele, aquest, eh?
Posteriorment, visitar el santuari de Covadonga, lloc sagrat de tradició i llegenda.
Molt bé, fent cultura, clar que sí.
Tornarem al tren, dinarem en el vagó restaurant fent el trajecte fins a Oviedo.
Molt bé.
Ara el sisè dia. Oviedo, Gijón, Luarca. La primera parada serà a Gijón, visitarem els atractius d'aquesta ciutat i després anar a dinar en un restaurant i retornar després al tren. Continuant el viatge per al litoral asturià fins a Luarca, visitar amb guia l'encantadora població marinera, sopar i passar la nit a Luarca.
I aquí ja comencem a estar trist perquè només ens queden dos dies de viatge.
Setè dia, Luarca, Ribadeo i Viveiro. En el tren ens portarem fins a les Terres Gallegues per visitar Ribadeo. Continuarem amb un autobús, passarem per les costes de Lugo fins a arribar a la platja de Catedrales. De la Catedrales, una de les més espectaculars del món. A migdia anirem a dinar en un restaurant de la zona. Per la tarda, en tren anirem fins a Viveiro, i visitar la localitat amb la guia, sempre anem amb una guia, clar, no coneixem res de per allà, nosaltres. I temps lliure. O sigui,
També està bé, que això que et facin anar a golpe de pito a vegades no agrada, eh?
Sí. Sopar i nit a Viveiro. Vuitè dia, últim.
Toca tornar.
No, espera't. Viveiro, Santiago de Compostela. A l'últim dia anirem en tren, esmorzarem mentre anem a Ferrol, esmorzarem en el tren, o un autobús ens espera per anar a Santiago de Compostela. Esclar, no hi ha via estreta per arribar.
Clar, no tot arreu hi ha tren que pari a la ciutat capital, no?
Visitarem el centre de la ciutat, llar de peregrins des de fa 1000 anys, visitant la magnífica catedral, després de visitar anirem al Parador de los Reyes Católicos per dinar, i a la una de la tarda dona així finalitzada aquest recorregut pel nord d'Espanya. Ara t'ho preguntes, bueno...
Clar, jo... però no me deixen allà on jo he sortit, ara com torno? Com torno, eh?
Com torno? Doncs posen a disposició dels passatgers, sí, que han pujat a Sant Sebastià, i tornen a l'autocar de luxe fins allà.
D'acord.
I en poques hores ja són a Sant Sebastià, punt de sortida. A l'endemà surt el tren, aquest mateix tren...
Sí.
Fa la ruta al revés. La ruta al revés. Santiago Compostela, tot el mateix.
No desaprofita ni un minut, sí, aquesta gent, eh?
Arriben al Ferró i continuen amb el tren fins a Sant Sebastià.
I fan la mateixa ruta, però girada, diguéssim, sí, no?
Els viatgers... A veure, on estem? Durant el mes es fan 4 viatges, 2 d'anada i 2 de tornada. Els viatgers comencen el 1 d'abril... Els viatges comencen el 1 d'abril... fins a l'octubre. Actualment hi ha el 90% ocupat.
Val. Uau.
El preu...
Això persona... quant costa? És la pregunta que ens estàvem fent tots. Quant costa aquest viatge?
És des de 5.775 euros des de, eh?
Des de. Mai és bo quan diu des de.
Després hi ha algun suplement. Un suite val 7.500 euros per persona. O sigui, 15.000 euros...
Si vas amb la parella.
La parella. Per part, 5.000 euros més pels gastos que puc tindre al casino, cap aquí i cap allà.
Home, clar, és veritat que paràvem al casino.
Total, 20.000 euros els vull dir. Ara, és un viatge, ja ho veus, gran luxe.
Sí, sí. Bé, i algú, per exemple, com tu, que t'agrada els trens i tal, Paco, això seria un bon viatge,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ja tu sabes, un bon regal aquí, d'aniversari.
Hi ha un altre viatge de 4 dies, que sí, surt des de Bilbao, ja és més curt, aquest va a la meitat de preu.
Sé que teníem molt més per descobrir, però és que...
No queda més.
Ens hem quedat amb el luxe i ja no... Fem una parada de tren, se'ns ha acabat el viatge. Bé, doncs ho recuperarem d'aquí un mes quan tornem a fer les històries de trens, però m'ha encantat aquest viatge, i és ben cert que, mira, la gent va fer creuers, doncs pels amants del tren també es pot anar a descobrir aquest nord d'Espanya, que és preciós, Cantàbria i Astúries, és preciós.
I això ho fan cada any, ja ho veus, d'abril fins a octubre, i el 90% està ocupat.
Doncs això vol dir que hi ha gent amb molta pasta a la butxaca.
On hi ha més places lliures és juliol i agost. Val. La gent aprofita...
Ja fa altres coses, eh? Sí. Aquesta època ja fas altres coses.
Val.
Doncs ha estat meravellós. Moltíssimes gràcies, Paco, per aquest gran viatge de luxe. I demà sorteig.
Demà sorteig i vindré a fer el sorteig.
Molt bé, moltes gràcies.
Passo bé.